Avui és 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. I per parlar-ne tenim amb nosaltres als estudis de Ràdio Falset a la Fanny Frigola, tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Priorat. Bon dia, Fanny.
Molt bon dia, Manel.
Voldríem començar aquesta entrevista preguntant-te quin és el significat del 8 de març.
El significat del 8 de març, bé, l'origen del dia del 8 de març ve de, ja ens remuntem al segle passat, tot comença quan un grup de dones organitzades volen manifestar-se per un tema de mancances de seguretat a la feina i per millores en el treball. O sigui, l'origen del 8 de març, el perquè del 8 de març realment, si anem enrere, pel que sabem, s'origina doncs per aquest motiu.
Val, d'uns anys ençà, però el 8 de març ha agafat més rellevància. Les dones s'estan revolucionant?
Sí, tant, ens estem revolucionant. És que cal fer una revolució. De fet, donem gràcies a totes aquestes dones que et comentava al principi, aquestes que van originar, el fet de que hi hagués, de que fos possible fer engegar una lluita, la lluita s'origina quan les dones estem organitzades, que d'això en sabem molt, tenir uns objectius clars, uns beneficis en comú i a partir d'aquí engegar la lluita. I és molt positiu i sort d'això que fins al dia d'avui podem dir, com tu dius, que la cosa està avançant i està millorant. I esperem que per situació i contextos polítics no ens canvin el panorama.
Ara, ho deies, és una reivindicació amb una llarga història ja, però encara queda molt per fer.
I tant, i tant. Jo penso que com més anem caminant i com més anem avançant i com més anem parlant, com més anem debatent, com més anem trobant tots aquests eixos de debat, més te'n dones compte de tot el camí que et queda per fer. Perquè ja no és qüestió només de, diguéssim, de feina per fer, sinó que és molt jove, tota aquesta lluita és molt jove en el sentit de que els avanços s'han fet últimament, és a dir, les nostres àvies, estem parlant de just, dues generacions, eren aquelles senyores que no tenien dret a anar als bars dels pobles, no podien participar ni molt menys en cap casal o en cap grup d'opinió, o sigui que en pocs anys realment ha començat el canvi, o sigui, imagina't tota la pista que tenim i que espero que tinguem.
Sí, però alhora que aquest moviment feminista agafa força, també pugen el to de veu altres discursos, com ara el de Vox, l'ultradreta, contra la violència de gènere, que neguen la violència de gènere. El mateix va passar aquesta setmana amb l'autobús d'Hazte Oír, que van passejar
sí.
per moltes ciutats d'Espanya un autobús negant la violència de gènere.
Això és el que no entenem. Això és el que no entenem. No entenem com pot ser precisament que surtin aquestes persones que no és només que és que no comparteixin aquesta lluita, sinó és que van en contra d'aquesta lluita. No entenem per què. Suposo que per entendre-la t'has de posar en una ment quasi cavernícola, diria, i tornar a pensar que realment les dones som una amenaça. Si ho veiem així, cosa que no m'agrada gens dir-ho, jo em considero feminista, però en cap cas mai en contra dels homes. Penso que homes i dones ens necessitem i és així que ha de ser. Si nosaltres haguéssim escrit la història, no l'haguéssim escrit des del punt de vista d'una superioritat femenina mai, com si s'ha fet a l'inversa. Per tant, només puc entendre, o podem entendre, si pensem en aquesta ment, com te comento, que ens veuen com una amenaça. És que no entenc. I encara menys entenc les dones votants d'aquests partits. M'agradaria conèixer-en algú i preguntar-li.
Val, i ara ho deies una mica també, a tot això, en aquest context de reivindicació de la lluita feminista, quin ha de ser el paper dels homes?
El paper dels homes jo crec que ha de ser el que ja hi ha molts que tenen, que és el de donar-nos el suport i comprensió principalment. És a dir, nosaltres ens sentim còmodes quan veiem doncs, que amb vosaltres, amb els homes, doncs, ens entenen, saben i saben el per què. És a dir, la cosa seria, homes, sabeu per què avui és el Dia Internacional? Sabeu què volem o què reivindiquem? tots aquells homes que ens entenen i que ho saben, perfecte. Aquests estan amb nosaltres, perquè tots som una societat. Els que no, doncs voldria, estaria bé explicar-los-hi.
Quan sentim parlar de la violència de gènere, des de l'òptica d'una comarca petita com la nostra, del Priorat, a vegades, a mi em passa, tenim la sensació de que és una cosa que ens queda una mica lluny. Però tot i així, és cert que les dades del Servei d'Atenció i Informació a les Dones del Consell Comarcal diuen tot el contrari.
Sí, sí, sí. De víctimes de violència masclista, violència de gènere, n'hi ha aquí al Priorat. Clar, és que n'hi ha per tot arreu. Quan les estadístiques diuen que és més o menys una dona de cada quatre que ha estat víctima a la seva vida, clar, és que les dades surten de per tot arreu i aquí a la comarca del Priorat hi ha molts de casos. El que costa és que es donin a conèixer. Hi ha qui diu, què passa? Què passa ara que tots som víctimes de violència, coneixem cada vegada més assassinats per aquest motiu i un altre tipus de violència, el tema de pederàstia, etc., tota l'actualitat. Doncs pensem, què passa? Que ara de cop i volta n'hi ha més? No, ara se saben. Ara, per sort, suposo que gràcies en part doncs, a tot el desplegament de recursos que hi ha des de serveis socials, de l'Institut Català de les Dones, des dels CIATS, etc., doncs les persones se senten més properes o més confiança per poder explicar.
Sí, i a més, coses que abans probablement no es consideraven violència masclista, ara comencem a considerar-les violència masclista.
Sí, segurament potser et refereixes a que abans, per exemple, en unes relacions amb un matrimoni, doncs era normal que l'home menystingués a la dona.
Exacte.
Per exemple, i això doncs ara, clar, ara també són aquest menystenir o aquesta que seria doncs amb un tipus de violència estructural que se'n diu, que és la violència dintre de la família, els crits, els desprecis, tot això, sí, clar, és violent, és un tipus de violència, sí.
Si hi hagués alguna dona que ens està escoltant i que rep violència masclista, com pot posar-se en contacte amb el CIAT? Què ha de fer?
Quan una dona estigui en situació de víctima de violència, el que pot fer aquesta persona és posar-se en contacte amb el Consell Comarcal. Pot trucar al telèfon 977-830-119, el 977-830-119, i demanar una hora, una visita amb el Servei de la Dona. També pot parlar amb la seva assistent o el seu assistent social, que nosaltres, el nostre equip del Consell Comarcal, fa permanències i cadascú d'ells doncs, té visites en els pobles, es desplacen als pobles. També una altra manera pot ser doncs, explicant-ho al seu metge o metgessa de capçalera o als Mossos d'Esquadra. I a partir d'aquí doncs, li explicarem, en parlarem, li informarem de tots els passos a seguir.
Val, com a societat, Fanny, què creus que hauríem de fer per intentar reduir aquesta xacra de la violència de gènere?
Doncs per intentar reduir la violència de gènere el que s'hauria de fer és acabar amb aquests patrons, amb aquests patriarcats. La resposta és així de curta però és molt complexa perquè, esclar, els patrons es repeteixen de pares i de mares a fills i a filles i quan hi ha aquests patrons o quan hi ha maltractadors, doncs els fills, encara que aparentment no inicialment tinguin un rol de protecció i de rebuig, en segons quins casos doncs aquell model queda molt impregnat. O sigui que bàsicament seria aquest tema i educar els nostres fills i filles en igualtat.
Sí, precisament també et volia comentar la qüestió de la violència de gènere entre els més joves, perquè hi ha vegades que sorprèn que en la generació que ha rebut més educació de totes continuïn passant aquestes coses.
Sí, és així. És així, podríem dir que les causes és que encara tirem molt d'estereotips contínuament i principalment en els mitjans de comunicació. El mite de l'amor romàntic ha fet molt mal i, per últim, el mal ús de les xarxes socials.
Sí, però llavors, per exemple, aquest últim mal ús de les xarxes socials, tots ho sabem què passa, però... Què hauríem de fer? Que necessitem
una educació en xarxes socials o educar els joves a utilitzar les xarxes socials?
A veure, podria ser que tinguéssim que aprendre, i de fet jo crec que els pares i les mares és el que estan fent, s'estan trobant amb un problema que els seus fills estan submergidíssims a les xarxes socials, que les seves relacions de persones, d'educar-se i de sociabilitzar-se són a través d'aquestes xarxes i no hauria de ser així. Jo crec que les famílies que tenen fills adolescents que estan en aquesta edat és una lluita contínua, però que ha de ser una lluita entre tots, però que a vegades la societat és el que passa. Per més que s'entengui que no és el correcte, a l'hora de la veritat es porten a terme aquestes conductes.
Sí, i a més, amb aquest tema de l'educació per part dels pares, molts pares no. És a dir, els joves estan mil anys llum en ús de les xarxes socials del que saben els pares.
Exacte, exacte. Aquest també és un altre, que per quasi bé que els pares i mares hauríem de fer un màster per saber com se controla tot aquest tema, que de fet des del cos dels Mossos d'Esquadra i des del Consell Comarcal s'han fet i es fan xerrades d'aquestes per prevenir, per explicar tot el que hi ha. Però bueno, sempre hi ha hagut entre pares i fills aquest marge, no? Com tu dius, aquesta cosa que dius, ostres, aviam, on naveguem? Amb dos planetes diferents? Sí, sí, és així.
Bueno, i ja per acabar, tornem al 8 de març. Està molt bé que hi hagi un Dia Internacional de la Dona, però estaria millor que no fos necessari.
Tens tota la raó, està clar. L'ideal seria que no existís ni el 8 de març, que no existís ni el dia per l'eliminació contra la violència masclista, senyal que no caldria que fes falta, que la societat fos molt diferent i no és així, que ja no tots aquests recursos que surten arrel d'aquests problemes, com és aquest servei en el que jo estic treballant, que és el CIAT o l'Institut Català de les Dones, fossin serveis que no haguessin tingut que haver existit. Això seria així. Però bueno, hem de canviar moltes coses i jo crec que ja seria hora que les dones participéssim en igual condicions en la gerència del món, perquè penso que som grans administradores i ens han deixat de costat durant molts de segles.
Sí, de fet, amb aquest tema, el que em parles ara de liderar el món, tenim poques dones, però a més les poques que hi ha se comporten com a homes. Moltes vegades. És a dir, el comportament que... Per ser líder, el comportament que has de... D'això, has de ser molt, molt masculí. No sé si m'he explicat
bé. Sí. Els lideratges i aquestes posicions més de poder, com que fins ara han estat homes, les dones comencen a entrar en aquesta... a tot aquesta... com ho diríem, aquest grup que sap la manera d'actuar, la manera de debatre, les hores de reunions, és a dir, tota la manera de fer ha sigut una manera de fer més dels homes, i les dones aquí són les que, a mesura que entrin, s'han d'adaptar les primeres, però com més n'entrin, més s'irà canviant. Per sort, també, aviam, estem ampliant la posició de les dones, el nombre de polítiques, l'estem ampliant, però és molt difícil. Costa molt perquè unes tenen por d'entrar, jo crec, que és el que dèiem, i els altres conviden poc a que entrem. Això seria un dels punts. I clar, quan es prenen decisions, sempre veiem que és aquestes decisions... Són decisions per a dones, però preses per a homes. Són aquelles decisions preses per aquells senyors entrejats, amb uns bons sous, amb unes assegurances mèdiques, amb unes persones preparadíssimes que decideixen per nosaltres.
Bé, doncs, moltes gràcies, Fanny. Seguirem parlant i reivindicant el paper de les dones a la societat. I moltes gràcies per haver volgut passar pels estudis de Ràdio Falset.
Gràcies.
En un 8 de març.
Moltes gràcies a vosaltres. Continuarem amb la lluita. Gràcies, Manel.